l'esport del punt. La Lliga torna demà amb el partit al Camp Nou entre el Barça i el Getafe. Un dia més el Barça jugarà el dia abans que els seus perseguidors, el Madrid i el València. Aquest cop les preocupacions de Frank Rijkaard es centren en el seu equip. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
Les lesions de jugadors com Márquez i Edmílson no han frenat l'eufòria per haver ampliat la diferència de punts a la classificació amb el Madrid i Rijkaard ha tornat avui a avisar Jordi que encara queda molt per al final de la temporada.
Sí, el Barça té el títol de Lliga a coll avall i això ho ha assumit pràcticament tothom a l'entorn, però el tècnic del Barça ha demanat un esforç als seus jugadors perquè no assimilin aquesta mentalitat. Diu Frank Rijkaard que seria del tot contraproduent que els seus jugadors sortissin al camp pensant que ja tenen el títol a la butxaca.
Entrar en frases com la Liga está ganada personalmente no me gusta, porque yo creo también se puede relativar, ¿no? ¿Qué significa esta frase? ¿Significa que podemos entrar en el campo relajado? ¿Podemos trabajar menos? No, porque encima de todo está la filosofía del Barça, del club, que cada vez que el equipo entra en el campo es un orgullo, hay que trabajar, hay que luchar.
Per tant, l'entrenador del Barça vol prudència i no vol cap mostra de relaxament entre els seus jugadors en els partits de Lliga d'aquesta setmana. Recordem-ho demà contra el Getafe i dissabte al camp del Màlaga.
Com deien, l'altra preocupació de Rijkaard són les baixes en els pròxims partits en un moment delicat de la temporada a les portes dels quarts de final de la Lliga de Campions.
Márquez i Edmílson són baixa per les lesions musculars que es van fer a Anoeta i la composició de la defensa del Barça per al partit de demà són faves comptades. Oleguer i Puyol seran els centrals i Mota el pivot defensiu. Per si de cas, Rijkaard ha convocat el central català del filial, Rodri. Diu el tècnic holandès que coneix prou bé Rodri com perquè no li calgui fer experiments ni proves. Quan el necessiti, el farà jugar. Ara bé, ha deixat entreveure que no serà l'escollit per ser el titular contra el Benfica. L'ABC de la filosofia de Rijkaard és que els jugadors del primer equip han de fer valer la seva jerarquia i treure les castanyes del foc en un partit d'alta intensitat com el de l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions.
Normalmente prefiero cuando hay que sufrir o cuando hay momentos muy delicados que los jugadores de la plantilla, el primer equipo, están en el campo para trabajar y crear las circunstancias que es más fácil para un jugador de la cantera joven para entrar en el terreno. Hay siempre excepciones, porque cuando podría ser que solo hay un delantero del primer equipo y necesitas un defensor, esa es una otra cosa. Pero nunca quiero dar immediatamente demasiada responsabilidad a un jugador joven.
Rijkaard ha donat descans a Henrik Larsson, que no entra ni a la llista de convocats. Per tant, Juli apunta com a titular, mentre que Iniesta podria tornar a tenir opcions de jugar d'inici contra el Getafe. Carles Puyol acumula 4 targetes grogues i és a una de la suspensió per acumulació. Si la veu contra el Getafe, es perdria el partit contra el Màlaga, però quedaria net per rebre el Madrid al Camp Nou. Rijkaard diu que no hi ha consigna perquè Puyol vegi la 5ª targeta groga, però esclar, també va dir que no va donar cap consigna a Edmílson i el jugador va reconèixer el contrari.
No puedes aconsejar jugadores para tomar tarjetas, ¿no? Pero vamos a ver cómo se desarrolla el partido y además Puyol es defensor, entonces a menudo tiene que intentar robar la pelota, ¿no? Y podría ser, pero nunca dijo que, oye, hay que tomar una tarjeta, ¿no? Porque es un poquito contra ahí.
Per tant, Márquez i Edmílson lesionats i Larsson per descans són baixa la llista de convocats entre Rodri i tornen Maxi i Mota.
Futbol a Catalunya Ràdio. Aquest dimarts el Barça rep el Getafe al Camp Nou. A partir de 8:45 us oferirem la transmissió del partit Barça-Getafe amb la narració de Joaquim Maria Puyal, els comentaris de Ricard Torquemada i les entrevistes de Ruth Vilà. Amb Josep Maria Batllori al centre de dades, Colla Ballester al servei d'atenció a l'oient i Carles Domènech a la sala d'imatges.
Futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Ep, Marcelí, que vindràs a veure el Barça a Madrid?
Impossible. Tinc entrades VIP per anar al Camp Nou.
Caram, el Marcelinho. Doncs ja vindràs després a fer un cafè.
I tant, però quan torni de Basilea.
A Basilea? Tu no te'n vas d'aquí sense explicar-me què passa.
No, ara no puc, que tinc una visita guiada al Camp Nou. I amb una mica de sort encara me n'aniré al Japó i tot.
Ara Visa Barça t'ofereix les millors experiències blaugrana perquè puguis viure el Barça com cap culer no ho ha fet. Si encara no tens la targeta Visa Barça, demana-la a la caixa o connecta't a busquemtitulars.com. I recorda que busquem titulars per jugar al Camp Nou.
Passa un minut de 3:15 de la tarda, continuem a l'Esport al Punt. Els jugadors de l'Espanyol es van despertar ahir del somni de la Copa. La derrota a Montjuïc contra l'Osasuna ha fet mal a l'equip i els ha fet també tornar a la realitat de la Lliga. David Clopés, bona tarda.
Bona tarda.
Podríem dir que definitivament s'ha aparcat la Copa, i més si tenim en compte els 3 partits que ha de jugar l'Espanyol davant 3 rivals directes a la lluita per evitar el descens.
Sí, i aquest matí a Sant Adrià hi ha hagut reunió al vestidor. L'Otina i els jugadors han analitzat la situació que travessa l'equip. Saben que no es poden adormir i que en 2 setmanes poden deixar la feina força enllestida. Jugaran, com deies, contra 3 rivals directes. Demà passat a Sant Mamés contra l'Atlètic. Diumenge a Montjuïc contra l'Alavés. I la setmana que ve a Somoix contra el Mallorca. Els jugadors fan càlculs, tenint en compte que ara tenen 30 punts. Juanfran diu que per salvar-se necessiten 4 victòries en les 10 jornades que resten.
Yo creo que quedan 10 partidos, tenemos que sacar mínimo 4, como sea, haciendo trampas, como sea, pero sacando 4 victorias, porque sacando 4 victorias yo creo que el equipo se salvará, que es lo más importante, y luego ya pensaremos en el partido de Copa, y San Mamés es el primero para sacar de la lista y quedarnos 3 después.
Juanfran diu que avui han fet autocrítica al vestidor i que han arribat a la conclusió que la situació és crítica. Per això, a Sant Mamés, demà passat, diu que s'hi juguen la vida.
Lo vemos mal porque ayer nadie se esperaba perder. Sabíamos que tenían un gran equipo y que se podía dar esa posibilidad, pero nadie se lo esperaba. Hemos vuelto a estar en una situación crítica. El vestuario lo sabe, el míster lo sabe, lo hemos hablado y el partido de Bilbao es uno de los partidos más importantes que voy a vivir como futbolista, que van a vivir mis compañeros también como futbolistas, porque bueno, nos jugamos la vida allí en Bilbao, en un campo complicadísimo.
De cara a aquest partit serà baixa Didier Domi. Ahir ja va quedar descartat per jugar contra l'Osasuna i aquest matí li han fet proves que han confirmat que té una sobrecàrrega al recte anterior de la cama dreta. Domi estarà a punt per jugar diumenge davant l'Alavés. També li han fet proves a Tamudo. Té una distensió al genoll dret i si no hagués estat sancionat s'hauria perdut igualment el partit de dimecres. En principi arribarà temps per diumenge. A Sant Mamés, doncs, l'Espanyol tindrà les baixes dels lesionats Domi i Moisés i dels sancionats Tamudo i Luis García. Sense Tamudo i Luis García, Albert Yagüe, davanter del filial, s'ha entrenat avui amb el primer equip i té molts números per entrar a la convocatòria que l'Otina donarà demà al matí.
Com hem pogut sentir, l'equip blanquiblau se centra ja a la Lliga, però mentrestant el club continua planificant el desplaçament a Madrid de cara a la final de la Copa del Rei. Els aficionats de l'Espanyol, David, ja han començat a reservar entrades per aquesta final.
Les reserves es van començar a fer divendres i avui ha estat el segon dia de trucades. De moment, 2.000 socis ja han fet la seva reserva. El ritme de trucades, el 902-66-69-02, continua sent molt alt i des del club ens asseguren que la derrota d'ahir no ha incidit en el ritme de trucades. Després del col·lapse de divendres, avui la centraleta ha funcionat millor, bàsicament perquè s'ha reforçat el nombre d'operadors. Aquest dijous la Federació Espanyola es reunirà amb l'Espanyol i el Saragossa i s'assignaran entrades i zones. També aquest dijous el club es reuneix amb les penyes per repartir entrades.
Com voldríeu que fossin els millors anys de la vostra vida?
Emocionants.
Intensos.
Apassionats.
Cada nit a les 11 volem que els millors anys de la nostra vida, i de la vostra també, tinguin tot això. Per això parlem d'esports d'una manera desenfadada, emocionant, apassionada i intensa, però també rigorosa, i amb la participació de les veus del país més enteses en la matèria.
Els millors anys de la nostra vida, amb Bernat Soler. De diumenge a divendres, d'11 de la nit a 1 de la matinada, i dissabte, d'11 a 12 de la nit, a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. 10 minuts i les 3 de la tarda. Volem parlar ara de beisbol. Cuba s'enfronta aquesta pròxima matinada al Japó a la final del Clàssic Mundial, una espècie de Copa del Món de beisbol. Els Estats Units parlen d'humiliació perquè els organitzadors, les lligues professionals nord-americanes, es van oposar d'entrada a la participació de l'equip cubà. Laia Tudel.
Si el principal objectiu del Clàssic Mundial de beisbol era la internacionalització de l'esport, la final n'és un clar reflex. Contra tot pronòstic, Cuba i el Japó lluitaran pel títol. Tot i que Cuba és el conjunt que més Jocs Olímpics i Copes del Món de Béisbol ha guanyat, és l'únic equip que participa sense cap jugador professional. Al començament del Mundial, ningú apostava per ells, tenint en compte la participació d'equips com els Estats Units i la República Dominicana, on juguen estrelles de les superlligues de béisbol. Però precisament aquests els últims equips han estat la gran decepció. Ens ho explica el tècnic cubà del Club Béisbol de Sant Boi, Antonio Sarduy.
L'afición de los americanos debe estar muy, muy descontenta, ¿no? Sobre todo Venezuela, Dominicana y Estados Unidos. Se pensaban que iban a ser los tres primeros lugares. Son las estrellas de las grandes ligas en esos equipos. Lo que más ha impresionado, ¿no? El equipo cubano, por no ser ya que no son profesionales, el único equipo amateur que hay en el torneo. Y bueno, ha tenido una muy buena actuación.
D'altra banda, l'equip asiàtic tampoc estava en els pronòstics dels finalistes. Cuba i el Japó ja es van enfrontar en una final als Jocs Olímpics d'Atlanta del 96. En aquella ocasió, la victòria va ser pels cubans. Són dos equips que es caracteritzen per tenir un joc ben diferent.
Japó té un juego un poco más noble. Los latinos juegan un poco más agresivos, son bateadores de más fuerza. Creo que ahí siempre ha marcado la diferencia que por la que Cuba siempre, casi siempre le ha ganado a Japón. Los equipos japoneses, aunque hay jugadores profesionales que son de fuerza y de calidad también, ¿no? Pero siempre se ha impuesto la agresividad en el campo de juego.
La final es juga a San Diego i hi ha una especial atenció a la resposta de l'afició dels Estats Units, sobretot després de tot el conflicte que hi va haver quan Bush quasi no deixa participar-hi Cuba.
La final quizás por problemas políticos, sea de porque bueno, ya según tengo entendido han habido problemas también en Puerto Rico, o sea, la afición ha tenido, no sé, algunos encuentros, enfrentamientos así con el equipo cubano, no creo, yo creo que los aficionados de Norteamérica les gusta mucho el béisbol y yo creo que bueno, que apoyarán la final, ¿no?
I a l'esport al punt obrim ara pàgina de motor. De fet, ja hem entrat a la setmana del Rally de Catalunya. Dijous es fan les verificacions i divendres comença la prova. Ara volem saber els últims preparatius d'aquesta segona edició per les comarques de Tarragona. Catalunya Ràdio, Ricard Buigas, bona tarda.
Bona tarda. Els organitzadors dediquen aquests últims dies a definir exactament les zones de públic i perfilar fins a l'últim detall els sistemes de seguretat. El secretari general del Rally Catalunya, Ramon Coromines, destaca que enguany el treball amb la Direcció General de Medi Natural ha estat intens. Les dues parts s'han posat d'acord per poder fer compatible la competició i l'hàbitat de l'àguila cuabarrada, una espècie protegida que justament ara cova els seus ous. Això limitarà la presència de públic en els trams. Tot i això, Coromines diu que s'han creat molts espais pels seguidors. Per evitar problemes, demanen als aficionats que triïn un tram i no es moguin del lloc.
Els problemes ens dona quin és el públic que va el dia abans, va a les 6 de la tarda, es munta allà, que si el foc, que si les costelles, que si no sé què, que si no sé quantos. Aquest és el públic que ens perjudica, perquè, si no, no em passa a saber hora que entrequem. Escolti, jo em vaig una hora abans, m'aparco en una zona d'aquestes, camino una miqueta i estic en una zona de públic.
Els trams es tancaran la nit abans que comenci la competició. Els únics que hi podran accedir fins a dues hores abans que arrenqui la prova són els veïns mitjançant un passi especial fet pels ajuntaments de cada població. Coromines destaca que l'organització del rally treballa any rere any per provocar les mínimes molèsties possibles als habitants dels poblets que acullen els trams cronometrats. Tot i això, les queixes no desapareixen.
Nosaltres penso que els hem cuidat bastant més. Però en el fons de tot això, els temes, hi ha algun tema social pel mig que, i polític, que suposo que els polítics ja han fet la seva intervenció tal com tocava i la cosa està més tranquil·leta.
El secretari general del Rally Catalunya considera que no hi haurà problemes perquè la prova del Mundial es continuï disputant a les comarques tarragonines. Coromines, però, centrarà la seva atenció en la prova d'enguany.
El que hem de fer és el rally d'aquest any, que és el compromís que tenim, i evidentment és el que hi ha escrit i firmat, i alhora ens hem de reunir una vegada ja amb més calma amb tots els organismes aquests i, bueno, suposo que no hi haurà cap problema.
El Rally Catalunya a Costa Daurada arrenca dijous. Els equips oficials del Mundial, però, ja han començat a desembarcar tot el seu material. Els pilots aprofitaran els dies previs per fer els seus actes promocionals i els organitzadors treballaran per tenir una infraestructura que preveu acollir 1 milió d'aficionats al món del motor.
El Rally de Catalunya, que haurà de compartir protagonisme amb el Mundial de Motociclisme, es disputa el primer Gran Premi de la temporada aquesta setmana a Jerez, amb Valentino Rossi com a gran favorit una vegada més i amb el debut de Dani Pedrosa al MotoGP. Dami Aguilar.
En declaracions difoses per l'equip oficial Yamaha, Valentino Rossi espera que el jove Pedrosa pugui formar part ja des d'aquesta primera cursa de la nòmina de rivals directes. Pedrosa ja fa temps, però, que s'avança aquesta mena de declaracions, excloent-se de qualsevol aposta. Encara que, tenint en compte els entrenaments que va fer a Jerez fa una setmana i mitja, no hem de descartar una sorpresa del tricampió. Aleshores va ser la millor Honda, i de fet sembla que és l'únic pilot d'aquesta marca amb les coses una mica clares.
No sé ben bé la resta de les Honda, però perquè Hayden, per exemple, està amb una altra moto i no sé ben bé què és el que està passant. I per el que respecta a mi, pues, intentant anar cada dia millor.
Pedrosa no sap què els pot passar al seu company Hayden o als també pilots Honda Elias i Melandri. La sort pel de Castellà és que comença el Mundial de MotoGP en una pista que coneix bé, però els entrenaments oficials potser patirà, perquè a la pretemporada només ha provat dos pneumàtics tous, o dels dits de qualificació, i els necessita per situar-se en una posició avantatjosa de sortida.
N'he provat dos en tot l'hivern, una a Malàcia i una a Jerez, i aquest no vaig poder aprofitar-lo bé. Només una volta, era de dues voltes, la primera sí, però bueno, era una mica per tenir un tacte, i la segona, que ja venia més llançat, vaig xupar amb altres pilots a la pista i...
La graella del MotoGP del 2006 té novament quatre catalans, amb la baixa de Xaus i l'arribada de Dani Pedrosa, per sumar-se a Checa, Gibernau i Elias. En total seran, però, només 19 pilots a la màxima categoria per 26 als 250 centímetres cúbics i 39 pilots en 125 centímetres cúbics. Al quart de litre només tindrem un català aquest any, Jordi Carchano, mentre al vuitè de litre en seran dos, Espargaró i Oliver, i com a convidat a Jerez, el maresmenc Esteve Rabat.
Damià Aguilar, que ha estat cobrint tot el que han estat els entrenaments de pretemporada i d'entrada així, amb tot el comentari que hem fet, i pocs dies abans del començament del que serà aquest Mundial de Motociclisme, Pedrosa està en condicions de posar en problemes, Damià, Valentí, no, Rossi, no?
A Jerez segurament ho pot fer molt bé, la qual cosa no vol dir que a Qatar i Turquia, que són les pròximes cites del campionat, la cosa no vagi una vegada novament no se situï en la situació normal, que és la d'un aprenent en una màxima categoria, amb moltes coses encara per posar a to pel que fa a Dani Pedrosa. Aquestes declaracions de Valentino Rossi senzillament són les que volen enganyar el passarell, entre cometes. Pedrosa pensa que Valentino Rossi el lloa per de fet enfonsar-lo si després a pista el guanya, havent caigut el de Castellà en el parany de l'autoconfiança, que no hi ha caigut.
Gràcies, Damià. Dos minuts i arribem a les 3 de la tarda.
8 partidos, 103 remates, 19 goles, 6 victorias y una afición. En Europa es muy difícil llegar hasta donde han llegado y es muy fácil ver hasta dónde pueden llegar. Dimarts 28 de març, Benfica-Barça en exclusiva a Digital Plus. Truca ara i et regalem dos mesos d'abonament Futbol Plus. Veuràs gratis el partit de Lliga que triïs cada jornada. 902-170-902. Digital Plus. Te mereces más.
Connecta't.
El temps passa o no? Escoltes, tornen als 80. Tornen els 80. Retalls de records teus. No te'ls perdis.
Connecta't. I ens queda pràcticament un minut per repassar altres apunts de l'actualitat esportiva d'avui. Comencem parlant de la Marató de Barcelona.
L'inscripció per la Marató, que es farà diumenge, supera els 4.500 atletes. Segons l'organització de la cursa, el 40% són estrangers i pertanyen a 40 països diferents. Per a la cursa dels 10 quilòmetres, que es farà el mateix dia, de moment hi ha uns 1.000 participants, que poden augmentar perquè la inscripció encara està oberta.
Més atletisme, parlem també dels Jocs de la Commonwealth.
El plusmarquista mundial dels 100 metres, Asafa Powell, ha aconseguit la medalla d'or en els Jocs de la Commonwealth. Powell reapareixia en competició oficial després de la greu lesió que va patir l'estiu passat. El jamaicà ha guanyat amb una marca de 10 segons 30 centèsimes, lluny del rècord de 9 segons 77 centèsimes que va aconseguir l'any passat. La seva plusmarca, la seva compatriota Sherian Brooks, ha estat la guanyadora en categoria femenina.
I encara tenim temps d'un apunt de natació. També en aquests Jocs de la Commonwealth s'ha batut un rècord. El 100 braça femení l'ha aconseguit l'australiana Lacelle Jones. Ho deixem aquí. Tornem demà a la mateixa hora. Gràcies i bona tarda.